El gall del monestir.
Un quart de 10 del matí, moment d'iniciar la tertúlia al gall del monestir, la tertúlia dels divendres, que de moment fem avui en companyia de Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Avui ja tenim algunes baixes anunciades, com la de Marta Uixan, que ja ens va comentar que ara ja començava, diguem, la temporada a posar-se en marxa i que per tant estaria una mica embolicada.
Coses de teatre,
sí senyor, i ara estem a l'espera que arribi d'un moment a l'altre el Jaume Pla. Jo suposo que avui ja heu vist les portades dels diaris i heu vist les cares noves i les velles del nou equip de govern. M'agradaria saber una mica quines són les vostres impressions, com se us ha quedat el cos. Anunciaven que potser hi hauria sorpreses, jo no sé si us ha sorprès alguna cosa.
Per mi no m'ha sorprès res, sincerament t'ho dic, tampoc és que n'esperés gaire, perquè clar, a vegades et sorprens o no en funció de les expectatives que tens amb el que sigui, no amb això, amb qualsevol cosa. No n'esperava res en especial. Bé, del govern espanyol jo no n'espero res, i per tant doncs veig que es posa èmfasi a vegades en el fet és que hem nomenat un català a tot això, però és que, escolta, el lloc de naixement d'una persona
no
té
res.
Cap mena d'importància, és que és una cosa absolutament trivial, i què? Vull dir, és que ha nascut, i què? Vull dir, escolta, hi ha gent que no ha nascut a Catalunya i que... Ja no parlo d'estimar, perquè estimar és una cosa absolutament personal i voluntària, sí, que defensa aquest país i la cultura d'aquest país i la llengua d'aquest país, tot i que ha nascut al Senegal o al Perú o on sigui. És a dir, no té cap mena... I en canvi hi ha gent, allò catalans de soc arrel, amb un autoodi profund. Per tant, jo no li donaria cap mena d'importància al fet que la senyora Dolors Montserrat hagi nascut a Catalunya. Vull dir, molt bé, fantàstic. Però he conegut gent, ja dic, que no han nascut aquí i que defensen aquest país molt millor que ella. Com que també està, a més, en un ministeri, doncs, que no
bé, que... Sanitat i serveis socials i igualtat.
Exacte, com que Catalunya té competències en aquesta matèria, tampoc hi haurà conflicte. Per tant, el que sí veig és que serà conflictiu el tema territorial. Perquè la senyora Sáenz de Santa Maria és una senyora que, a més, transmet a través de les imatges sempre que experimenta una mena de plaer morbós cada vegada que hi havia Consell de Ministres els divendres en un nou atac a Catalunya. De manera que si aquesta és la persona, doncs, dialogant, que ha de servir per establir ponts entre el govern de Catalunya i el govern espanyol, d'això res de res.
Saludem el Jaume Pla, que està prenent possessió del seu lloc.
Bon dia,
Jaume. Estem parlant del nou equip de govern, que ja hem posat cares, dèiem, unes ja conegudes, d'altres potser no tant, sí. Però també us preguntava per si hi ha hagut alguna sorpresa, segons la vostra opinió.
No, és un govern continuista. Els que han entrat nous eren de, diguem-ne, de segon nivell, però serà igual tot, no? I el que deia el Víctor de la senyora de Santa Maria, a mi encara ho trobo més greu que continuï el senyor Montoro i el senyor de Guindos i la senyora Báñez, no? El Montoro és un personatge sinistre, vull dir que aquí encara sortien ahir per la tele les amenaces que feia, que no donaria pressupostos en la legislatura anterior, si descobria que hi havia la més mínima inversió en temes d'independència, no? Portava un control rigorosíssim i que no es podia treure cap euro dels que el govern donava dintre dels pressupostos que ens deuen, que anessin a parar, doncs, no sé, el tema de Romeva, el tema d'Europa, i això continua aquest senyor igual, vol dir que no canvia res, al contrari. Els tusos continuen estant on estaven. Per tant, no podem esperar res, en absolut.
No es podia arriscar gaire, no?, a fer canvis, precisament en aquestes dues carteres.
Home, d'economia, sí, no.
No, però... Ara m'estic posant a la pell del senyor Rajoy. Dius, millor no me n'allò, no?
Vol ser més dialogant, vol tenir més contactes d'una manera més oberta i tal. Clar, el de Guindos i el Montoro estan enfrontats. El de Guindos fa 8 dies deia que ell plegaria. Insinuava que plegaria si no li donaven les
dues... Una vicepresidència, no?
No, les dues, finances i economia. Que no depengués, que no estigués en contacte amb el Montoro. Que les dues apartats econòmics el portarien directament, no? I això no li han donat. L'ha mantingut, no sé, l'home ho ha acceptat al final. I, en canvi, doncs, el senyor Montoro continua igual. I el senyor Montoro ja sabem que pensa al contrari. És l'home que renya constantment i que ens tracta com a criatures, no? I, per tant, no tinc cap esperança, jo, en absolut. Uh-huh. El que hem de fer és el que diuen tardar, no? Ja s'ho faran, bon vent i barca nova i aquí us quedeu, no?
Rogeli?
Jo crec que el Rajoy ha agafat, ha seleccionat la gent que ell ja tenia previst, que no li fallarien o que no li han de fallar, per dir-ho d'alguna manera, que han de seguir la línia que seguia el govern anterior i, per tant, com deien els companys, aquí cap canvi de cap mena pel que fa en res, ni a polítiques socials, ni a economia, ni a res. Jo crec que el Rajoy, si una cosa sap fer, és escollir el millor equip per ell, per les seves idees, pel seu partit, per tirar endavant aquesta línia continuista que ens té acostumats i, per tant, cap novetat. Esperava, almenys, jo tenia una minsa il·lusió de que almenys hi hagués algun personatge que fos independent. Quan dic independent, veure, no vull dir, no estic parlant...
No estaràs pensant en Rivera.
No, que no fos del PP, simplement. Allò que digués que fos una persona amb un caire més obert i que això ens afectés a Catalunya d'alguna manera, per tant, poguéssim entrar en alguna mena de diàleg. Això
doncs mira,
no és així, no és així, perquè el que realment ens ha tocat no és res que valgui...
Era una broma, però ahir circulava, ja sabeu, el bulo o el comentari que Duran i Lleida era, sí. Era l'aposta catalana.
Això és un xist que diuen...
Que deia el Montilla, no?
Sí, que anava al tren, el van trucar, diu, no, és que estic al tren de Madrid, i al final resulta, diu, però bueno, diu, vostè va cap a Madrid o torna de Madrid? Diu, no, torno de Madrid, dic, home, fotuda, això segur que no els toca, no els hi toca, vaja. Però tampoc crec que haguéssim guanyat gran cosa en aquesta selecció. Bé, el cas és que jo crec que no avancem, que Catalunya, que és el que ens interessa als catalans, també Espanya, evidentment, que funcioni bé, que vagi bé, no? Però pel que fa a Catalunya crec que no ens ha tocat res.
La grossa, no?
No, ni la grossa, ni ens tornen els quartos, com allò que passa a vegades a la loteria, a la 11, sí, que ens tornen allò els 5 euros o 3 euros que hem jugat, és que ni això, perquè no ens tornen res. Al contrari, es queden el que ens haurien de tornar. O sigui, per nosaltres és una mala loteria, parlant en aquests termes, no? Per tant, res a dir en aquest sentit. És un govern continuista, s'especula si durarà més o menys, si s'acabarà, si es farà tota la legislatura o no. No ho sé, és igual. En qualsevol cas, les perspectives no són bones. El PSOE ha quedat com ha quedat. El PSC ja veurem a veure què passa, perquè també està allò amb el cul en l'aire, permeteu-me l'expressió. I tenim la cosa, doncs, que a nivell de Catalunya jo crec que el que hem de fer és seguir la línia que hem seguit, la guia que ens hem marcat, el camí, el programa que tenim, i tirar endavant sense cap mena de por. Ara fa una miqueta comentàveu el tema de Berga.
La notícia del matí?
Sí, no? Que hi ha...
Ha anat a detenir l'alcaldessa
de Berga. Bé. Això jo crec que continuarà havent-hi coses d'aquestes per fer-nos por, com al seu moment també arribaven a l'exèrcit, allò, aquella notícia que va arribar, arribaven cap aquí a Catalunya. Bé, que ens facin por. Aquí estem per resistir amb la força de la veritat, amb el nostre convenciment de que el que estem fent és digne, és bo, és el millor pels catalans, i jo diria que és bo també per Espanya i per Europa, i per tots nosaltres, està clar que sí. Per tant, dubtes, ni un, endavant, seguint el camí, la ruta, lluitant sense por.
Cristian, benvingut, bon dia.
Bon dia.
Estem parlant del nou equip de govern, l'equip de Mariano Rajoy. Què et sembla? Si no vols afegir res més...
Ja està dit tot.
Què vols que et digui?
Ja està dit tot.
A veure, és que ja...
Feies travesses tu o no?
Quina travessa vols fer?
No, pregunto.
És que...
Més del mateix?
Mira, vols que et digui la veritat? Avui m'he llevat una mica punky.
Ah, sí? Doncs va.
Que els donguin pel cul. Així és de clar, t'ho dic. O sigui, el...
Perdoneu-me l'expressió, no? Deia abans el d'això.
Sí, sí, sense que la perdonin. És que m'és igual. És que, a veure... És que... O hi ha un reguitzell fort i està clar que no vivim en un país on això pugui passar, amb la d'anys que fa que arrosseguem determinades coses, o que els hi donguin pel cul. I ja veurem què fem. Perquè és que no només el problema és el govern que ha sortit i que l'haurem d'aguantar durant molt de temps, probablement, és que el problema és que la gent és que és tonta. Ho sento. Ja sé que això democràticament no està molt ben vist, però és que no ho entenc. És que no ho entenc.
Què és el que no entens?
Jo no entenc com després del que han arribat a fer, continuen governant. Però és que no entenc com després del que han arribat a fer, continua governant la dreta a Espanya i hi ha una secció de la dreta a Catalunya que també està governant i que les està fent de l'alçada d'un campanar a vegades. I els continuen votant. Aleshores, a partir d'aquí, què vols que et digui?
Has vingut forta, Cristian.
Sí, sí, sí.
Home, a veure, hi ha molts problemes a Espanya. Sí, sí. Hi ha molts problemes a Catalunya. I continuen sortint els mateixos. Aleshores, si la gent està contenta amb això, doncs jo no ho estic.
Home, com tu, segurament hi ha molta més gent que no està contenta, però és una realitat.
No, home, no, per això t'ho dic.
És una realitat.
Encara em queda el
dret a
patalear. Ara
cal analitzar el perquè d'aquesta realitat. Perquè aquesta mateixa pregunta se la poden fer molts altres ciutadans. I, de fet, se la fan. I, a més...
No està clar que la majoria... O sigui, hi ha una majoria parlamentària d'esquerres, de vots. Hi ha una... Jo, en política no em manejo massa bé, però crec que és així, no? O sigui, va haver... Hi ha un gruix parlamentari de partits d'esquerres que no han sigut capaços de posar-se d'acord.
Aquest és el problema. El problema és que segurament el bloc d'esquerres és un bloc, diguem que, bastant més crític amb l'esquerra mateixa. No passa el mateix amb el bloc de dretes, que van tots a una.
Sí, quan dieu d'esquerres, dieu noms. De quins partits són d'esquerres? No digueu que el PSC és d'esquerres, ara, eh?
Clar. No, ara no.
Doncs?
No, ara no.
No s'han posat d'acord perquè li ha prohibit a Andalusia posar-se d'acord.
Amb això tens raó.
Però, sí. Tu parles en clau espanyola, oi? Del govern espanyol.
No, però també diu que aquí hi ha uns equips de dreta.
No, encara pitjor el PSOE. Perquè, clar,
oi tant.
Perquè quan es diu esquerres, l'esquerra espanyol, quina és l'esquerra? Bé, hi ha Podemos, seria el partit d'esquerres en aquests moments a l'estat espanyol.
I prou.
Exacte. Després hi ha una cosa que no és ni puja ni baixa, que encara no ha decidit què és, que és el PSOE, però en realitat si hem de mirar les vegades que ha pactat amb el PP al llarg de la història en contra dels drets nacionals de Catalunya, jo tinc una llista.
Però com ara...
I cada vegada la vaig apuntant, vaig
Víctor,
afegint.
Víctor, però com ara mai, ara és la definitiva.
No, i tant.
En una situació com ara, que era la decisòria ells i que podien pactar amb esquerres catalanes i podia haver-hi de president el
qui?
PSOE?
Qui? No, però...
No, home, ell mateix va confessar aquest dia amb l'Évole, tu.
Ells tenen la seva guerra particular amb Podemos.
Ja, però li van prohibir. Només que pactés amb Podemos...
Estàs parlant del Pedro Sánchez.
Sí, i en Podemos, que Podemos era Catalunya en Comú, Barcelona en Comú, eren aquests, i que els independentistes s'abstinguessin, els d'esquerra deien, bé, nosaltres donarem en blanc.
Sí, però això implica un referèndum.
No,
clar.
No.
Home, sí.
Per què?
Home, el vot dels independentistes implicava, sí, un referèndum.
Però ja deien, nosaltres estarem d'acord tirant endavant.
L'abstenció...
Però no, ells no els apoyen, els voten en blanc i només donen facilitat perquè puguin tenir govern el PSOE.
L'abstenció...
El que passa que ells va dir que pactaven amb independentistes. A partir de Podemos, independentistes, però això ve de la sultana d'Andalusia, eh? Perquè aquest dia ho va confessar ell.
No era baronesa?
Sí, no, ara l'han degradat, ja, perquè baronesa, res. Màxim Maruja. Però és que és el Pocho, que ha pactat. I la llista que tens tu, una cosa tan rotunda i tan denigrant com aquesta, no, ara és definitiu ja. És el suïcidi del PSOE, absolutament.
No sé si és el suïcidi o no,
ja,
però en tot cas, diem, com és possible que guanyi el... deia el Crist, perquè com és possible que guanyi el PP, és el cas paradigmàtic de la corrupció a Europa. I en canvi, doncs, legítimament, hi ha uns vots que estan allà i que per això governa. Si no hi fossin, no governaria. Com podria passar als Estats Units dimarts amb el tema de Donald Trump.
Un altre.
Igual que van passar Reagan i tot això. La gent posa la papereta a l'urna i ja està. Com és possible que votin això? Perquè hi ha gent que vota, molta gent que vota, independentment del que faci el Partit Popular.
Clar.
Vota aquell partit. Sí. I encara que faci els disbarats més grans, aquell és el seu partit, i allò... Sí. Perquè, a més, això que s'ha parlat aquests dies, doncs que David Cameron va sortir i va dir, escolteu, jo he d'autoritzar, he de permetre un referèndum a Escòcia, perquè... per damunt de tot soc demòcrata.
Demòcrata.
I quan algú diu no, jo per damunt de tot soc espanyol, després soc demòcrata, aleshores el vot es nota en la urna i aleshores votes aquest partit, aquests partits, perquè per damunt de tot la Unitat d'Espanya, la Unitat d'Espanya, la Unitat d'Espanya. I és clar, allà els tens, i els tens amb una colla de milions de vots a Espanya a favor del Partit Popular,
Fidel,
i després tens els altres que també voten a favor de la Unitat d'Espanya però en una clau més tèbia en el PSOE, i els tens, i després tens Ciudadanos, i aquí tens una mena de tripartit espanyolista, nacionalista espanyol a Espanya, que continua remenant les cireres sempre. Ara hi ha Ciudadanos pel mig, però és el mateix, però sempre han remenat les cireres, PP i PSOE, PP i PSOE, de manera que la cantarella aquella de dir, escolteu, si algú vol reformar la Constitució, l'únic que heu de fer és seguir els camins legals, i un dia aleshores potser podreu fer un referèndum. Sí, és una fal·làcia, perquè els 350 diputats d'allà és impossible, aritmèticament, no que Catalunya pogués influir en això. Ni tots els països, ni tots els diputats dels països catalans, cosa, imagina't l'entelèquia, ni ajuntant-se amb el País Basc i Navarra, ni ajuntant-se amb Galícia, suposant que tots anéssim a una, ni ajuntant-se amb Andalusia i Canàries, és que ni així aconseguiríem la majoria absoluta per poder fer-ho. Per tant, és una ratera. És una ratera, i com que és una ratera, escolta, tira cap enrere i no t'hi fiquis, no? I és el full de ruta de Catalunya, sortir d'aquesta ratera.
I ens agradi o no ens agradi, també hi ha, crec, a banda dels polítics, jo crec que hi ha tot un estat espanyol que, pel que sigui, doncs continuen sent fidels. Els vots a la dreta és un vot fidel. És un vot que es manté.
Amb milions menys, perquè
sí, sí, sí,
vegada,
tot el que vulgueu.
Cada vegada baixen,
Tot el que vulgueu, però es manté. I es manté, com deia el Víctor, és difícil potser saber-ho, no? Però hi ha unes quantes coses que potser ens poden donar pistes. I és que realment jo crec que a nivell d'Espanya, i aquí si algú no està d'acord que ho digui, però crec que existeix encara un país que en gran part té catalanofòbia, té por dels catalans i que no els hi agradem. Els catalans no som gent ben rebuda a Espanya, tot i que de qui surten les misses. Algun cop algun polític se li ha escapat de dir-ho. Escolta, que Catalunya és un país productor, que Catalunya doncs, és una nació que realment aporta molt a les finances de l'Estat, o aporta les quantitats concretes, i això es diu, i això se sap. Però també hi ha una altra qüestió, que és el tema de mitjans de comunicació. Aquí no ens arriben moltes coses, no? Però vaja, no ens arriba perquè potser no volem. Jo, per exemple, TV1 no me la miro. O segons quins diaris, doncs, El País, i segons quins altres, doncs, tampoc me'ls miro perquè ja sé quina tendència i cap on tiren. A vegades va bé, per saber també el contrast i tenir més informació. Però penseu que el bombardeig que hi ha a nivell mediàtic des de Madrid i des del propi Partit Popular és brutal, i la gent s'ho creu, la gent s'ho creu, el que surten als diaris, el que surten a la televisió, el que surten a les cadenes de televisió. Un cop, escolteu-vos, si no, alguna cadena de televisió d'aquestes estatals i el bombardeig que fan. Clar, això d'una banda, i de l'altra banda ja no parlem de si es construeixen aves, de si es construeixen autopistes, dels zeros, de tota una sèrie de coses que fa que afavoreixin a un sector de la població potser desfavorida, molt en gran part Andalusia, Extremadura, que realment són comunitats autònomes en les quals s'hi aboquen molts esforços perquè saben que els resultats són els que són. Bé, s'està fent un treball en aquest sentit que nosaltres a vegades no coneixem o desconeixem, i està, tot això reverteix, això al final, al cap i a la fi, dona,
jo,
perquè
Rogeli,
les urnes després diuen el que diuen.
Jo, Rogeli, no estic massa d'acord amb tu, també tinc una visió esbiaixada, perquè només em passo un mes i mig a l'estiu a fora d'Andalusia, bàsicament, perquè la família de la meva dona és d'allà. Jo, quan poso la tele allà, de Catalunya, doncs en parla, tenen altres problemes. O sigui, realment, agafes un diari, agafes qualsevol publicació, escoltes la ràdio, veus la tele, i anecdòticament, de tant en tant es parla de Catalunya per alguna cosa, però habitualment no es carrega ni contra l'independentisme, ni es parla de l'independentisme, ni es parla dels catalans. O sigui, igual que aquí reps notícies de tant en tant d'Andalusia,
sí, hauríem... Intentes dir que hem de distingir entre el que és la ciutadania, el poble i la classe política?
Intento dir que si vas viatjant per Espanya i ets català, la major part de llocs ets molt ben rebut i no hi ha cap problema. Ja. Igual que si ets espanyol i estàs viatjant per Catalunya, ets molt ben rebut a la major part de llocs i no tens cap problema.
Però, Cristian, jo amb això ja estic d'acord. Però a l'hora de depositar el vot, aquell vot, en qui vota la gent? A qui vota la gent?
Però jo crec que aquí va per un altre costat.
A qui vota la gent?
A mi em sembla que... amb molts matisos, i no vull fer un titular, tan corrupte és qui vota mantenint un partit corrupte i que roba el poder com el que està robant a dalt de tot, amb matisos, i això seria molt llarg d'explicar. Però a mi, si em ve un electricista a casa i em fa una reparació i no me la fa bé i m'estafa,
no el tornes a cridar.
No el torno a cridar. I si tinc molt temps lliure, igual vaig i el denuncio, per dir-te alguna cosa, no? Aquí no passa això. Aleshores, jo crec que són distincions diferents. A mi em sembla que hi ha una politització del cas de Catalunya i del que està passant a Catalunya a nivell estatal, que va molt bé, però crec que el gruix de votants del PP no és per anar contra Catalunya, ni molt menys, no ho crec. Perquè la major part de gent no té els mateixos inputs anticatalanistes que tenim nosaltres aquí. O sigui, Catalunya, Espanya, és l'aldea de los galos que s'estan revolucionando. I saben el que està passant, en certa manera, en el dia a dia de la gent, i et diuen, bueno, però què passa a Catalunya, per què et passa això, no sé què, i quan els hi expliques et diuen, buf, i et podrien explicar comunitats autònomes que també estan igual de malament que Catalunya o pitjor en moltes coses.
Mira, ara us posaré un exemple.
I aquí ens hem sabut organitzar, hem sabut fer unes coses, hi ha una tradició, etc. Però vull dir que el xup-xup català aquí a Catalunya el tenim molt present amb molts inputs de la caverna mediàtica que arriben als mitjans catalans, amb la ràdio que constantment està parlant amb moltes coses i tal, no sé quantos, i fan un recull de coses, però que la gent, en general, passa olímpicament d'això a Espanya. És que passa, en tenen altres problemes, igual que nosaltres hem d'arribar a final de mes.
Un exemple us posaré. Manel González, director esportiu del Club Muntanyenc Sant Cugat, va presentar una candidatura per accedir a la presidència de la Federació Espanyola d'Atletisme. Federació Espanyola. Portava un equip on hi havia atletes exolímpics, un equip molt ben preparat, amb molt de coneixement sobre la matèria. Ha retirat la seva candidatura perquè han valorat que no tenien pràcticament res a fer, perquè segons ens comentava, diu, és que no han valorat el nostre programa, han valorat el fet que som una candidatura catalana. I en l'equip portaven gent de diferents punts de l'estat, o sigui, per tenir una representativitat, però el sentiment, o sigui, la sensació que ells han tingut és que no tenim res a pelar.
Et posaré un exemple invers. Jo em dic Cristian Treceño Cusidó, val? El meu nom artístic és Tian Cusidó, senzillament perquè sona més català i ho tinc més fàcil a l'hora d'anar a la Generalitat o de parlar de determinades coses amb cultura. Si et dius Cristian Treceño, oi, doncs...
D'on ets?
No, i que no, saps? Vull dir, aquestes tonteries hi són a tot arreu, tant per un costat com per l'altre. Que no em sembla bé, eh? Ni per un costat ni per l'altre.
Jo no hi crec, amb això, eh? No. Crec que Catalunya... A més, és un dels grans valors de Catalunya, és que l'origen de les persones no té cap mena d'importància. Cap mena d'importància. Et diguis Treceño, et diguis Puig i Cadafalch, o diguis com et diguis, no té cap mena d'importància per ningú. Ni la gent que està més a la dreta, ni la gent que està... Evidentment que hi ha gent que... Jo mateix ho vaig criticar quan algú va dir el president Montilla, home, un senyor que es diu José Montilla. Dic, escolti, jo José Montilla el criticaré per la seva ideologia, que no era la meva, però no per el seu origen. Que es digui José, i què? Com si és, o sigui, que el president de Catalunya sigui senegalès, d'origen, no té cap mena d'importància.
I
negre com el carbó. I què? L'important és la persona. No importa l'origen d'on sigui. Perquè és català i viu aquí i defensa aquest país. Ara, si no el defensa, no el votaré. Però el cognom no té... Mira, només hem d'agafar l'independentisme, totes les assemblees, les seccions locals de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium, entitats catalanistes i en defensa de la independència, està ple de cognoms i de gent d'orígens diversos, i evidentment molt cognom espanyol, però també hi ha cognoms exòtics, alguns no els hem après ni a pronunciar, i que estan allà, i la gent no li importa la persona que té al costat i que està fent treballant perquè es faci la consulta i tot això, si has nascut aquí, has nascut allà, no té cap mena d'importància.
No té importància, però sí que et trobes a vegades, Víctor, és cert, persones que sí que tenen un prejudici respecte a això, perquè jo molt ràpidament et posaré un exemple, no té a veure amb els cognoms, però té a veure amb el lloc d'on ets, on vius.
Ui, tant.
Una persona que buscava feina, és una persona que jo conec, de Rubí.
Sí, sí.
Tenia uns problemes que deia, és que...
El fet de ser de Rubí?
Sí. Sí, sí.
Sí, sí, són prejudicis.
Dius, és que em poso, jo què sé, localitat, un altre, qualsevol altre lloc, i segur que tinc més facilitats.
No tens tota la raó, perquè quan tu dius, fixa't, quan anem pel món, quan anem per Catalunya, i et pregunten on vius i tal, tu dius, quan dius Sant Cugat, només has de mirar la cara del teu interlocutor, que ja automàticament s'ha fet un retrat robot de la teva persona. Segur que tens diners, segur que ets una persona...
Tracten de ric d'entrada.
Si dius que ets de Rubí, té una altra imatge. Sí. Té una imatge local que no és aquella.
Doncs
encara,
això era un pes.
Hi ha gent que té calés,
era un pes important,
però,
però aquest prejudici humà a tot arreu del món.
Clar, però per això dic que en general...
Perquè quan la gent et diu que... la gent té prejudicis en relació, i tòpics, en relació als nord-americans, en relació als alemanys, que són caps quadrats, els francesos que són xauvinistes, els americans són infantils, és, aquests tòpics, tot això.
Però tu parles de nacions.
Però
pobles,
però
pobles,
Sí, però és que parlem de tribus. són, l'ésser humà és tribal, la tribu, i cada vegada vas agafant la tribu més petita, no? O la vas eixamplant, depèn, i al final arribes a la família, que és una tribu també, i déu-n'hi-do,
eh? Clar, però si dones l'opció, o sigui, tu pots tenir, Víctor, tu pots tenir el prejudici, però després donar l'opció de conèixer aquella persona i canviar d'opinió.
Exacte.
Sí, d'acord? Sí, sí, però sí. Si ja et quedes només amb el prejudici...
Clar, perquè podríem dir... Este és català, bueno, però la senyora Dolors Montserrat és catalana.
Home, quantes
aquesta
vegades...
Sí, aquesta sí.
Quantes vegades no haureu sentit... Ui, doncs no ho sembles català, no?
No he sentit,
que molta gràcia.
A mi, quan anava a Madrid, per temes de feina, agafava un taxi, parlava amb el taxista, d'on hi havia a Barcelona, i parlàvem de temes, comentaris del dia, i em deia, pues, no pareixi català, perquè estoy muy simpático, eh? Sí, però això t'ho diuen constantment.
Quan algú et diu, tu no pareixes català, jo crec que el que has de fer és aixecar-te i marxar immediatament, perquè és profundament ofensiu, és un insult embolcallat de bones paraules, i per dignitat no ho pots consentir, o has de contestar el mateix, pues tu no pareces espanyol, eres muy simpático realmente, no? oi que això ofèn? Perquè què vol, quan algú et diu que no sembles català, què t'està transmetent? Que la idea que ell té dels catalans és, no, evidentment, una idea negativa, i que tu, ves per on, ets molt simpàtic i no encaixes en aquella, en el seu retrat, en el marc que ell ha fet dels catalans. Però si canviem el subjecte i traiem el català, i aleshores parlem d'un negre o d'un àrab, o parlem d'un homosexual o del que sigui, home, tu no sembles homosexual, oi? Quan algú et diu això... evidentment ja t'està dient quina és la seva mentalitat, i quan, home, tu no sembles negre, és com els blancs, això és profundament ofensiu, sí, doncs aleshores quan algú diu això d'un català, en lloc de somriure com babaus, que és el que fan la majoria de catalans, que bé, em donen un copet a l'esquena, és indignar-se o respondre en el sentit invers.
Però si fas això amb un taxista i dius para immediatament i me bajo, encara diu pitjor, los catalanes intolerables, clar, home, vull dir...
Exacte, per tant,
hem de tolerar.
Tolerar, però jo li deia, pues usted no parece madrileño, ¿por qué? Porque parece que es educado.
Porque no baila el xotis.
Bueno, això ho dius ara, Jaume.
De totes maneres, jo crec que a Catalunya, sobretot a Catalunya, a veure, els noms que més imperen són els Fernández, García, Gómez. Aquests són els noms, els més potents, els que més tenim en quantitat. I en el cas de Catalunya, i concretament a Sant Cugat també, si anem a mirar, quan es van construir els trens van venir quantitat de murcians, hem tingut quantitat de gent...
I l'expo del 1800.
Del 1888. Sí, sí. A Sant Cugat...
I del 1929.
Sí. A Sant Cugat, recordo, me'n recordo, ara fa dies m'explicava una senyora que ella va viure al barri de les Lates de Sant Cugat. Dic, carai!
I on era?
Barri de les Lates. Doncs és el
aquells que reparteixen llaunes de cervesa, eh?
Sí, no, els que s'alimentaven de tonyines, sardines, que aquell temps menjar sardina i coses d'aquestes, escolta, poca broma. Doncs eren els que vivien a la zona, tirant ja cap a la Condiesa, l'entrada de Sant Cugat per l'avinguda Cerdanyola, aquell bar, allà hi havia un petit barri de gent molt honesta, treballadora, emigrants, i els deien el barri de les Lates, perquè eren gent, efectivament, molt pobra, que vivien amb el que podien, no? En el cas de Sant Cugat, jo crec que en el moment que es van construir els ferrocarrils van venir molts murcians que van estar molt ben rebuts. En aquell moment van començar a treballar en una feina dura, molt dura, però a poc a poc, a través dels anys, les generacions que han anat venint, doncs han anat ocupant, s'han anat formant, són gent que molt que ha estudiat a la universitat, són gent que té carreres, que és gent que és més santcugatenca que jo mateix, que vaig venir de Lleida fa 40 i pico d'anys. Per tant, i això va passar amb els andalusos, va baixar amb els murcians, i va passar amb gent vinguda d'altres llocs. Per tant, aquesta diguéssim, capacitat d'integració que han tingut els que han vingut de fora, perquè això també s'ha de dir, però també la capacitat que hem tingut els catalans de rebre aquesta gent i de tractar-los bé, doncs amb els anys s'ha demostrat que ha donat els seus fruits i són part de la nostra societat, i ningú es planteja en aquests moments a Catalunya i des de Catalunya el que potser des de fora de Catalunya, jo insisteixo, i potser no estic d'acord amb el Cristian, que la visió que tenen d'allà de nosaltres mateixos. No podem parlar tampoc amb termes quantificatius, perquè evidentment són les percepcions de cadascú, les que ens diuen que això és, va com una banda o cap a l'altra, i quan anem a Andalusia, o anem al centre, o anem a Extremadura, és quan ens trobem realment això. Quan entrem en temes polítics, en converses polítiques, per exemple, amb gent que no és catalana, que és espanyola, doncs moltes vegades ens trobem amb aquestes contradiccions. I jo insisteixo, a veure, la gent és lliure de pensar el que vulgui, però també els catalans, els que ens mereixem, també és un respecte des de fora, sobretot, que no sempre el tenim. Però jo crec que, torno també a insistir en el mateix d'abans, jo crec que el nostre full de ruta, la nostra via, cap a on anem, ho sabem molt bé, i al marge del que ens diguin, ho puguem dir des de fora, jo crec que hem de seguir tirant endavant.
Perdona, hi ha un article avui al Tot, i aquest és un cas claríssim del Rafa Osero.
Exacte.
Que va, quan tenia 3 anyets amb la família, van a viure amb el Somorrostro. El pare es va fer una barraca allà de llauna i amb teulada d'uralita, i va viure allà fins que es va fer gran i va desaparèixer el Somorrostro. I aquest home va arribar a ser professor d'escola i ara és actor, i és un home molt culte, molt preparat, i català, clar, i es diu Osero. Ara, jo, el que diu el Christian, no hi estic d'acord en el cas de què diu molts del PP d'ara, no tenen res a veure anar contra Catalunya. Els que queden ara del PP, tots, per sistema, van contra Catalunya. Fixa't tu, a Catalunya, el PP és un partit residual, és l'últim de tots els partits polítics. Tu coneixes algú, jo no conec cap, però si coneixes algú de Catalunya que ha votat el PP, va contra Catalunya, per sistema. I els que queden de Madrid són els de les dues Espanyes, són els que van recollir 4 milions de vots quan el Tribunal Constitucional i anaven a votar a les taules del PP dient d'on hi ha que votar para contra Catalunya. Aquests són els que queden, eh? I aquests no canviaran mai. I aquests són els que votaran sempre. Quan ens sorprenem de que encara hi ha gent que vota el PP, són aquests que el votaran sempre.
No sé, jo no tinc aquesta percepció, eh?
Anem tancant el tema, perquè ens hem menjat la tertúlia només parlant d'això. Sí, sí. I avui, jo no sé si sou gent que creieu en els premis. Els premis.
En quins premis?
Doncs mira, hi ha els premis Butaca, els sí, premis de l'Acadèmia de la Televisió... Sí. I ho dic perquè dels Premis Butaca hi ha dos santcugatencs nominats, la Mercè Arànaga i el Ramon Madaula. I després tenim un altre valldoreixenc, també en aquest cas, el Francesc Orella, nominat per la sèrie Merlí, de TV3. Sí. És un premi Iris del jurat de l'Acadèmia de la Televisió.
Sí.
Bones notícies.
Està bé, sí, home.
Mm. Sí?
Sí, estan bé. No, sí,
no teniu res a dir?
No, la Mercè Arànega ja va guanyar el Premi Nacional.
Va guanyar el Paios.
Sí, per Mort de Drama. I bé, no, si el guanya, doncs...
Sí, sí.
Magnífics. Home, són... Jo crec que sempre és un suport, no demostra res tampoc un premi, perquè mira, els premis també van en funció de relacions i de moltes coses.
I són molt bones figures, molt bons actors, però tu dius Sant Cugatenc i Valldoreixenc i són gent que no els veu mai a lloc, vull dir que viuen aquí. El premi el tenen, però podrien viure a Mata de Pera, vull dir que no.
També,
Perquè són gent que està molt ocupada, però aquí no apareix allò.
Bueno, la Mercè Arànega viu a la Floresta.
Sí.
No has vist mai al teatre, amb una tertúlia, amb una taula rodona, amb un acte cultural. No poden, suposo. Però
suposo que per la feina estan aquí... a Barcelona i...
Sí, sí, sí.
Jo havia vist bastant, ara no ho sé, però havia vist bastant pel Casalet, pel Valldoreja, el Francesc Orella. Francesc Orella.
Sí.
Valldoreja,
sí. El restaurant, vols dir.
El Casalet, sí. El Casalet, no el Casal, per allà.
Bueno, el restaurant.
Sí, per allà.
Bueno, perquè viu allà, esclar.
Sí, però ara jo tampoc hi vaig.
No, però jo em refereixo a actes, diguem, santcugatencs o del poble, de cultura, no?
Bé, de tota manera, dels grans noms, aquests noms que estan més o menys a la ment de tots, del món teatral català, que viuen a Sant Cugat, és veritat, això que diu el jove, que normalment no en veus mai cap en aquests actes que diu també. És a dir, veus gent que no té tot aquest nom, aquests noms. Que... La gent que viu, que té la sort de poder viure del món del teatre, normalment no es veuen, veus els que malviuen del teatre o que tenen pelut, però els noms aquests els no els veus.
Perquè imagino que quan estan aquí és moment de descans, de desconnectar, tampoc no, a lo millor no els hi ve massa de gust establir.
Home, però de descansar també es poder anar a una funció de teatre d'uns companys o una sessió d'òpera o una conferència, una taula rodona.
Això depèn de cadascú.
També ja, pots tenir,
per tu pot ser descansar, però
també pots tenir interès per veure, per exemple, que és el teatre amateur, el teatre amateur que es fa, que n'hi ha de bo, i també pots tenir, encara que tu siguis un professional i un famós i tot això, pots tenir ganes d'anar a veure.
No.
Mira, per exemple, quan vam fer una vegada el Casal de Valldoreix una funció de l'obra Taula Rodona o La Joia de ser Catalans, era de Pere Caldés i la meva, va venir el Joan Lluís Bozzo de Barcelona.
Perquè el vas convidar tu.
Sí, però... Ah, sí, però No.
Si no, no hagués vingut,
no, eh? No.
Li va demanar per si podia fer un circuit i tal.
Però deixa'm parlar, sisplau.
Bueno, sí.
Clar, a veure.
Ara li estàs esgarant la...
No, el vaig convidar, clar que el vaig convidar. I no he convidat a altres persones que són conegudes i no han vingut mai.
Ah, eh? Aquí clar. Està el matís.
Per tant, em sembla magnífic, el Joan Lluís Bozzo va dir si puc vindré, i molt com bé. Que puc vinc, i va venir, i això s'ha d'agrair. Tu has convidat altres persones que són conegudes i no t'han vingut a veure i ni t'han contestat, per tant saps? La fama no vol dir res. La fama no vol dir res.
No.
La persona és una altra cosa.
Sí, jo per exemple ara fa pocs dies vaig veure la Vilarasau, la Vilarasau, al Teatre Auditori amb el tema de poesia, i pel carrer m'he trobat alguna vegada, és una persona, doncs està fent poble, anar pel carrer jo crec que ja està bé, i saluda la gent, vull dir, no cal que precisament vagi amb activitats culturals, que està molt bé, perquè tots hi hem d'anar, no solament ella, sinó també tots nosaltres, aprofito per dir-ho, però vull dir, per exemple, l'Emma te la trobes pel carrer, és una persona molt afable, si l'has conegut de fa anys, doncs pots parlar amb ella, és una persona que comunica. Bé, jo m'he trobat a vegades amb ella i amb el seu home, el seu home no el connectant amb ella més, de quan tenien els tallers aquí baix, el taller de la Citroën, fent propaganda, aquí al mig del poble, i te la trobaves, i per exemple, una persona molt afable que era capaç de treballar. Havia anat a escola amb amigues meves, de les monges, per exemple. Bé, li sabem coses. Jo crec que no tothom és així. I a Sant Cugat, a vegades vas passejant i dius, mira, aquell actor, aquella actriu, jo que em miro la... quan vaig pel carrer i no per posar-me cap medalla, miro a la cara de la gent i doncs es veuen gent d'aquesta. Sí, sí.
Sí, però una cosa és veure'ls.
Escolteu aquesta veu, que no ens ha quedat més temps.
Ei!
I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau.
Jo tinc l'honor d'haver presentat per primera vegada el Raimon en plan professional al Festival del Romea Show a l'any 62.
Vaja, doncs arribem tard ja.
No, vaig presentar, sí, sí. Fèiem un festival de matins i jo vaig tenir la sort de presentar-lo jo.
Per què l'escoltem ara? Perquè precisament aquesta setmana ha anunciat la seva retirada.
Sí.
No? Aquí a Sant Cugat, que sapiguem, ha actuat al Teatre Auditori per celebrar, bueno, fent el repàs dels 50 anys de trajectòria. No t'ho sabria dir.
Té 70...
70 és caig.
70 pocs.
Sí, sí.
Molts. No, 70 pocs.
No, 70 és com el Serrat, no? Més o menys.
Oh,
sí,
doncs...
sí, però no fa. Sí.
73, 74 deu tenir.
Ah, quan va debutant tenia menys de 20.
Jo,
Déu-n'hi-do, quina trajectòria.
M'agradaria... És més gran que el Lluís Llach, oi?
El que ha fet el que ha fet el Llach. Tampoc no és sorprenent.
Jo m'agradaria parlar, abans que s'acabi el programa, de donar-li gràcies, perquè realment, almenys en la meva vida personal i de grups de gent que anàvem a muntanya, que tocàvem la guitarra, que estàvem fent focs de camp quan érem més jovenets, ha estat la presència d'en Raimon ha estat vital. I crec que a nivell de país també ha fet una aportació, ens ha fet descobrir poetes, ens ha fet cantar, ens ha fet riure, ens ha entristit, però és una persona que jo crec que en els anals de la història de Catalunya ha tingut un pes específic, però que molt important, almenys en la meva vida molt.
Però al llarg de la història
molt.
No hi serem cap de nosaltres i alguna de les seves cançons quedaran com
una...
Aquesta mateixa...
El diguem no.
I aquesta mateixa, que és una de les més populars i conegudes, amb ella acabem. Senyors, gràcies. Fins divendres que ve. Bon cap de setmana.
Beles
bon cap de setmana.
El gall del monestir.